els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Vist que ens ho deies, Marta, que un 82% dels espanyols creu que precisament la desinformació és un problema en el seu dia a dia.
Exacte, són dades del darrer Eurobaròmetre, publicat, ja ho sabeu, per la Unió Europea, una xifra, aquest 82%, molt similar a la mitjana del club comunitari. A Europa, el 78%, gairebé el 80% dels ciutadans, considera també que la desinformació és un problema, i ho dèiem a primera hora. Com a mínim, si hi ha un problema, detectar-ho i ser-ne conscients, potser és el primer pas també per resoldre-ho.
Doncs vinga, per conèixer totes les claus per poder resoldre aquest problema i sobretot per situar-nos, per parlar de desinformació i algun possible, com dèiem, antídot, avui és un plaer saludar per primera vegada al nostre espai, en poques paraules, el Jaume Suau. Ell és professor i coordinador acadèmic del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Jaume? Bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Bon dia, Mercè.
Home,
com esteu?
Bon dia, Jaume. Doncs mira, ja amb ganes de conèixer-te.
Molt bé, sí, tant.
El proper dia, a veure si el Jaume pot venir aquí a l'estudi. De moment et donem la benvinguda, Jaume. És un plaer.
Moltes gràcies.
Benvingut a la família. Per cert, ara ens ho estava plantejant la Marta, no? Jaume, si us plau, ajuda'ns una mica, perquè què volem dir quan parlem de desinformació o notícies falses?
Bé, intentaré no fer una descripció molt acadèmica per no dormir l'audiència, però podríem dir en poques paraules, com es diu el programa, que la desinformació serien continguts creats per diferents persones o agents, això ja ho podem comentar més endavant, però que tenen la intenció clara d'enganyar-nos, per exemple. Això és la creació o la propagació de contingut que ha estat construït amb la idea d'enganyar la ciutadania, que no vol dir una altra cosa que en diuen en anglès és la misinformation, que seria informació que no és correcta, però que no s'ha creat o que no s'ha produït amb l'afany d'enganyar la ciutadania, sinó que simplement és un error, és un malentès, o potser és una opinió esbiaixada, no? La desinformació és una cosa diferent, és una cosa creada amb el propòsit d'enganyar-nos o de crear incertesa. I dins de desinformació hi ha el que es diu notícies falses, que és un tipus de desinformació, que seria una notícia que no és veritat, que ha estat produïda per un mitjà que, de fet, no és un mitjà de comunicació, sinó que, diguéssim, que té la forma de notícia publicada per una cosa que sembla un mitjà de comunicació, però que no ho és.
Yeah.
És a dir, fa servir, sembla un mitjà, vas a la pàgina web, sembla per l'arquitectura, l'estructura de les notícies, que sigui un mitjà de comunicació i una notícia, però de fet no ho és. És una altra cosa. És una eina de propaganda o és una eina de desinformació.
Que és interessant el que apuntes ara, no? Per exemple, de pàgines web i nous formats, però abans de que fes aquesta irrupció al món d'internet, també al món de la informació, existia la desinformació i concretament les notícies falses? O sigui, n'hi ha hagut tota la vida, per dir-ho així?
Sí, potser els hi dèiem d'una altra manera, però mira, per exemple, tenim casos històrics bastant evidents, no? En context de guerra, per exemple, s'inventen històries, es propaguen rumors, no? Sempre hi ha hagut la intenció de, diguéssim, manipular l'opinió pública d'una manera o d'una altra, no? El que han canviat els últims anys és la tecnologia, la forma com la gent s'informa. I això ha provocat, diguéssim, un creixement als últims anys de la preocupació per les quals es pot manipular l'opinió pública de formes diferents. Però la manipulació de l'opinió pública, la creació de notícies falses, de rumors, etc., per objectius polítics, geoestratègics, etc., això ha existit sempre. Ara li diem d'una altra manera perquè el context tecnològic també ha estat canviant.
Parlàvem d'aquestes xifres, Jaume. El 82% dels espanyols creuen que la desinformació és un problema. A nivell europeu, un 78% dels ciutadans també consideren això, no? Que la desinformació els impedeix precisament informar-se, i en un moment on sembla que tenim més accés que mai a la informació. Et sobten aquestes dades? Perquè, clar, és molta gent que és conscient d'aquest problema.
No em sobten gens perquè, bueno, van en la línia de diferents investigacions que hem fet, no? I, de fet, és una miqueta el que tenim. Hi ha una preocupació, vale? Hi ha una preocupació a nivell ciutadà, a nivell polític, després podem parlar de diferents iniciatives que s'han fet, no? El que sí que hi ha és una manca de coneixement sobre l'impacte real d'aquesta desinformació. És un tema que preocupa molt, que sembla que és molt important, però hi ha pocs estudis que s'estan fent en aquest moment sobre precisament l'impacte real de la desinformació. És a dir, la desinformació és efectiva en fer canviar l'opinió de la gent, quin abast real té una campanya que es pot fer de desinformació per Twitter, per Instagram o per TikTok. És això, és, diguéssim, té efectes en el que pensen els ciutadans. Això és una miqueta el que s'intenta treballar avui en dia i del qual tenim respostes bastant diferents.
I tu, no?, com a expert en desinformació, per dir-ho així, Jaume, quina creus que és l'impacte real d'aquesta desinformació en l'opinió pública i, en conseqüència, en el que fem i en la presa de decisions, doncs, de la ciutadania?
Bé, nosaltres hem fet un estudi fa poc, no entraré tampoc en detalls per no fer-me molt pesat, no? Però les últimes eleccions catalanes el que vam fer va ser recollir diferents narratives de desinformació que havien agafat diferents fact-checkers, que són aquesta mena de mitjans de comunicació que s'encarreguen, no, a verificar si una cosa és certa o no, no. Llavors vam veure una miqueta quins temes havien verificat i vam fer una enquesta demanant a la població si havien sentit parlar d'aquests rumors o d'aquests continguts de desinformació. Ens va sortir que l'impacte real era menor del que esperàvem, és a dir, les narratives de la desinformació s'havien propagat potser amb un 30-40% de les persones que havien fet l'enquesta, però el que sí que vam veure és que en aquelles persones que havien rebut aquests continguts, això sí que havia afectat la seva percepció de la realitat o del context polític. Llavors podríem dir, segons aquest estudi preliminar que hem fet, que hem de fer més investigacions per veure si això té un abast més gran, no?, a nivell espanyol, a nivell europeu, etc., o en contextos que no siguin campanyes electorals, que sembla que la disseminació de la desinformació és menor de la que teníem nosaltres o que ens pensàvem, però que l'impacte, pel que fa a modular el pensament de la gent, sí que seria important. Però dic que això són resultats que s'haurien de continuar investigant.
Clar, perquè a més suposo que és un treball en constant avaluació, perquè també entenc que les formes d'intentar manipular també evolucionen. El que sí que és veritat que crida l'atenció també són, per exemple, no sé, segur que coneixes Verificat, és a dir, que és aquesta organització que intenta posar la lupa a declaracions polítiques i soroll que circula a les xarxes socials, és a dir, que se n'està prenent consciència de que la desinformació és un problema i, per tant, des de la ciutadania també s'estan intentant prendre mesures precisament per lluitar-hi en contra.
Sí, clar, és molt important. La feina que fan la gent de Verificat, per exemple, i o sigui, d'altres fact-checkers és molt important perquè la ciutadania tingui un seguit de referents una miqueta per poder descobrir el que és veritat o no. De fet, la feina de verificació és una cosa que s'hauria de fer a tot mitjà de comunicació, no? Abans de publicar una notícia, has de verificar si és veritat o no, no? Un dels problemes que té la desinformació, el que comentaves tu, és molt important, no? Sempre, els lladres sempre van per davant, per entendre'ns, no? Intentant innovar amb noves estratègies per enganyar, per manipular, etc. Però una cosa molt important és l'efecte amplificador dels mitjans de comunicació. Moltes vegades, les narratives de desinformació que nosaltres hem detectat a les eleccions catalanes, per exemple, el que hem trobat és que la gent les sent via mitjans de comunicació. És a dir, falta aquesta feina a vegades, és molt... Els mitjans online, per exemple, sempre intenten molt el tema de la immediatesa, no? De ser el primer en publicar una cosa, no? De fer una notícia ràpida, etc. Moltes vegades això implica ajudar a disseminar continguts que no són del tot certs. Per tant, la feina dels verificadors és molt important, però la feina dels mitjans de comunicació també, fent aquesta feina d'estar segurs del que publiquen, del que comenten, sigui del tot veritat.
Clar, és que d'alguna manera, Jaume, Marta, és... sempre s'ha dit, és el quart poder, no? I el poder que té els mitjans de comunicació en aquest sentit, no? I la funció, no? De la divulgació, i tu el que estàs dient, no? Que com a amplificador hem de ser conscients del nostre propi poder. Però directament, Jaume, vosaltres sabeu qui són a Espanya els principals creadors i propagadors de desinformació?
Bueno, aquí això podríem donar múltiples respostes per entendre'ns, no? Evidentment tenim diferents grups. Un grup que és molt ben identificat, per exemple, els partits polítics quan hi ha campanyes. Tots els partits polítics fan campanyes a la web quan hi ha campanya electoral i tots es dediquen també a crear, diguéssim, tipus de desinformació sobre els altres. Fins a quin punt això és desinformació o entraria dins de la comunicació política? A vegades la línia no està del tot clara. Tenim, per exemple, també accions que s'han trobat de països, de tercers països, que creen o que suporten diferents comptes que publiquen desinformació. Això s'ha vist molt clar, per exemple, amb el tema del Covid, diferents campanyes que s'han fet per incentivar, diguem-ne, la por de la ciutadania a posar-se les vacunes. Aquí s'ha vist que això tenia, per exemple, algun d'aquests comptes depenien o estaven finançats per diferents agents que treballaven des de Rússia o també des de Xina. Amb el tema d'Ucraïna també veiem que hi ha una campanya de desinformació que ve, evidentment, de Rússia bastant important. Per tant, sí que tenim agents interns i el que seria agents externs. I després tenim grups de ciutadania o grups de Telegram, diferents xarxes socials, que estan molt ben identificats, que propaguen contingut que és desinformació, però que saber qui hi ha al darrere és bastant complicat, perquè no tens les eines per saber qui hi ha al darrere d'aquell compte de Telegram. Llavors, en aquest sentit, sí, podem saber més o menys diferents actors que propaguen desinformació, però hi ha una incertesa gran sobre bona part de la desinformació que sorgeix. També webs, diferents webs que publiquen coses que són falses, que saber qui té la propietat final d'aquesta web no és gens senzill.
Clar, Jaume, i a vegades la línia també és molt fina, no? Perquè es pot considerar que cadascú interpreta la informació o les dades més o menys objectives a la seva manera. Parlaves, per exemple, de partits polítics, no? En campanya, i aquest seria, clar, un exemple una paradoxa precisament del que estem parlant, no?
Sí. Una cosa que hem vist amb altres recerques que hem fet és precisament que la percepció de la gent d'aquesta desinformació és bastant diferent de la que tenim des del punt de vista acadèmic. Per exemple, nosaltres hem fet una enquesta fa uns anys, que l'hem publicat en diferents treballs, que és veure exactament quina percepció té la gent dels diferents mitjans de comunicació. Espanya és un país bastant polaritzat en aquest sentit, no? Tots tenim uns mitjans que són els que ens agraden, els que seguim nosaltres, en aquests els hi atorguem un gran nivell de confiança, i aquells mitjans que identifiquem com de la línia política contrària o contraris a la nostra ideologia o als nostres posicionaments, a Espanya els ciutadans tendeixen a pensar que això és directament desinformació. És a dir, tenim un mercat mediàtic tan polaritzat des del punt de vista del ciutadà que ens falta mitjans que diguéssim que se'ls cregui la majoria de la ciutadania. És a dir, hi ha mitjans que tenen molta confiança per alguns sectors, i mitjans que en tenen per un altre, no? Ens falta potser aquest mitjans de confiança per tothom, o que tothom els vegi com a neutrals, que ens ajudin a trobar una miqueta el punt mitjà. El que preocupa és que quan preguntes a la gent, fas enquestes o has fet pocs grups, els mitjans que no són dels seus moltes vegades no els identifiquen com a periodisme, sinó que els identifiquen com a desinformació. I això és un tema bastant preocupant.
És molt interessant el que ens està explicant avui, Jaume. Clar, per fer-nos una mica també la idea, quins serien potser els grups socials, no?, més vulnerables davant d'aquesta desinformació que estem parlant.
Sí, aquí podem entrar, jo sempre poso un exemple que potser és una mica simpàtic o una mica curiós, no? Que és el tema dels terraplanistes. No sé si coneixeu el tema de la gent que defensa
Sí,
que la Terra és plana. Us
sí,
sona?
sí,
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 tant.
sí, sí.
Fa poc es va fer una reunió, una conferència aquí a Barcelona i també una per, em sembla que era per Formentera o això, d'aquest grup de gent que creu que la Terra és plana. Això és una creença molt extrema, però és un exemple que poso a classe per explicar als estudiants com determinats grups són més proclius per creure coses que són una miqueta esotèriques, per dir-ho així de forma simpàtica, no?
Sí.
Per què hi ha un grup de gent que creu que la Terra és plana? O per què es reforcen entre ells, no? Perquè és un grup tancat, és un grup on tota la informació que reben només es rep de canals que defensen aquesta mateixa idea. És una creença que està molt ficada amb el que en diuen el teu estil de vida, és a dir, ja no defenses aquesta opinió com tu i jo podríem tenir la nostra opinió política, no? Sinó que forma part ja de la meva personalitat, és a dir, la meva creença esdevé part de mi mateix, no? Tots els meus amics també creuen això, la gent amb la que em faig creu en això, els mitjans que jo veig a internet també defensen molt aquesta posició, és a dir, es crea com una cambra d'eco on tothom opina el mateix, tant a nivell de mitjans com a nivell relacional, i això fa que cada vegada més ens puguem creure doncs, teories de la conspiració més curioses, no? Això és un exemple molt extrem, hi ha poca gent que visqui en coses tan exagerades, però ens serveix per entendre una miqueta millor quins són els processos que poden fer que la gent es cregui la desinformació. És a dir, quan nosaltres tenim o rebem una informació de caràcter polític o que tingui sobre temes d'assumptes públics, tots ens tendim a creure allò que reforça les nostres creences preexistents.
Clar.
tots, això ho fem tots, eh? Vull dir, no és només gent que creu que la Terra és plana, no? Tothom més o menys es creu més allò que va d'acord amb els meus interessos, no? I això ens fa que siguem proclius a creure'ns mentides si reforcen la nostra opinió. Per tant, quan més variada sigui la dieta mediàtica, més resistents serem a la desinformació. Quantes més opinions consumim, millor per nosaltres, per dir-ho així.
Clar, i tot això que ens estàs parlant, clar, de llegir el que volem llegir, no? Sentir allò només que ens interessa sentir perquè és precisament el que coincideix amb la nostra opinió, també ens ressona molt amb la paraula populisme, no? És a dir, és precisament el que fan molts polítics populistes, fer simples o donar solucions molt simples a problemes molt complexos i, per tant, que la gent ho vegi molt clar, no? I se'ls acabi creient.
Sí, clar, és el que comentàvem abans. A vegades és complicat posar la línia entre el que seria una posició política o un míting, no? O una cosa que dius en campanya o una cosa que dissemina un partit polític i temes de desinformació, perquè per una persona ho serà i per l'altra no. Per tant, hem de ser bastant curosos quan estudiem aquestes retòriques, no? I nosaltres també tenim un tema que el diem sempre, no? Que és comentem l'efecte tercera persona, que depèn molt. La nostra posició subjectiva del que nosaltres creiem que és desinformació varia molt a l'impacte que creiem que té sobre els altres. I això és un altre element que també hem de tenir en compte. És a dir, jo crec que sóc molt resistent a la desinformació i que és un tema que afecta molt els altres. Per tant, generalment ens defensem menys del que ens hauríem de defensar perquè ens creiem que som més resistents. Abans comentàvem aquesta conversa, no?, amb els resultats de l'Eurobaròmetre. Nosaltres, la ciutat, tots tendim a creure que la desinformació és un problema dels altres, però no és un problema nostre. És a dir, que jo sóc molt resistent, però que són els altres els que cauen en aquest parany. I
Clar,
això és un tema que hem de tenir molt en compte.
és el que tu comentes, l'efecte aquest tercera persona, que també ens mencionaves preparant aquest espai. Consideres que per fugir o defugir d'aquesta desinformació ve implicat o ens requereix un esforç intel·lectual extra? És a dir, que per dir-ho planer, el senzill és simplement creure't el que et diuen i per realment anar al moll de l'os hem de fer un esforç i documentar-nos i ser rigorosos? És a dir, no? Requereix un esforç intel·lectual?
Sí, però també hem de ser conscients del que li demanem a la ciutadania, no? Sí que està bé dir, no, heu de verificar tot el que llegiu. Sí, clar, però això és impossible, no? Seria una miqueta, vull dir, no li pots demanar al ciutadà normal que verifiqui la major part de les informacions que rep perquè no tenim temps, no?
Clar, però a dia d'avui creus que seria el més... És a dir, què aconsellaries? Perquè la situació és la que és,
Sí, home.
hi ha moltes informacions enganyoses circulant per les xarxes, alguns mitjans també, i per tant sí que hi ha una part, no, de responsabilitat també ciutadana
Sí,
no,
i tant.
el primer pas potser seria aquest.
Sí, hem de ser conscients una miqueta de que nosaltres, o les nostres opinions, no, com es formula la nostra opinió política, té molt a veure no només amb el que llegim o amb el que mirem a la ràdio o escoltem, ai, que mirem a la tele o escoltem a la ràdio, sinó també una miqueta amb el nostre entorn. És a dir, les opinions polítiques es formulen en base a les converses que fem amb els amics, amb la família, etc. No? Quan més variada sigui la nostra dieta d'opinions, que en diem, no? Més resistents serem a la desinformació. I, evidentment, si hi ha una cosa concreta que et fa aixecar les alarmes, jo recomanaria visitar les diferents webs de fact-checking, que fan una feina molt bona. I, generalment, quan veiem una cosa que és rara, sobretot amb el tema del Covid, per exemple, ha estat bastant evident, el més normal és que hi hagi alguna web de fact-checking que ha fet el doble, que ha fet la feina, no?, d'explicar una miqueta de què va, no? Però a banda d'això, també, bueno, també depèn de nosaltres tenir una dieta el més variada possible i enrevoltar-nos de gent, diguéssim, que tingui opinions diferents, que
Sí.
és una de les coses més importants.
Mira, de fet, Jaume, nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel·la per Magazine tenim un espai, un cop més ens visita el Jordi Serra, i ens parla una mica ens dona la benvinguda als temps postnormals, no? I ens parla que moltes vegades hem tingut totalment obsoletes les eines que tenim per entendre els temps que ens toca viure. I moltes vegades, el que deia una mica en la línia de la Marta, no? Que deies que no que ens fes mandra, però que requereix, no? Com un esforç intel·lectual o de temps, no? Com tu deies,
també.
a Jaume per verificar i comprovar, però és que potser ens hem d'acostumar a començar a fer servir aquestes eines, com deies, no? Fact-checking, no? Per intentar entendre el món que ens ha tocat viure i, sobretot, la societat i els temps, no? No sé si ho entens així,
sí,
també, Jaume, no?
Hem de ser conscients que avui en dia la gent, moltes vegades, la primera, és a dir, la televisió i la ràdio són importants perquè la gent rep informació, però cada vegada més ho són les plataformes o les xarxes socials. Això, com dius tu, això ha canviat molt. Abans no, l'entrada de les notícies era diferent, no? Avui la gent consumeix notícies o determinat tipus de contingut bàsicament perquè l'envien pel WhatsApp, ho veu pel Twitter, pel Facebook, etc. No? Una de les coses que hem vist també en investigacions és que la gent creu allò que li envia gent de confiança.
Clar.
És a dir, si jo crec que el meu tiet, no ho sé, el Toni, per dir alguna cosa, és una persona de confiança, el que ell m'enviï, jo potser ja no li poso tants filtres. És a dir, sóc més procliu a creure en això si m'ho ha enviat una persona amb la que jo confio. No? Això és molt perillós perquè reforça el que comentàvem abans, no? A tots aquests temes d'exposició selectiva, no? Les cambres d'eco, és a dir, reforça que sempre tinguem les mateixes posicions. Per tant, jo el que recomanaria és notícies que t'han enviat i que no està molt clar quin és l'origen, aquestes són aquelles que realment has de fer un esforç per veure exactament si són veritat o no. I jo recomano molt també el que dèiem abans, fer servir aquestes noves formes de periodisme que estan dedicades exclusivament a combatre la desinformació.
Jaume, ens queda res, poqueta estona, molt poqueta, però no volíem passar l'oportunitat de preguntar-te, sobretot que començàvem amb aquest eurobaròmetre, justament que ens expliquessis tu. La Comissió Europea ha impulsat iniciatives justament per limitar el poder de les plataformes i reduir així aquesta desinformació. De quines polítiques es tracta i com ho pretén fer? Com ho pretenen fer?
Bueno, això seria per un programa sencer o tres o quatre, però per fer-ho senzill, perquè ens entengui tothom...
Dóna'ns un titular, sí.
Un titular. Jo crec que de moment anem pel bon camí. Ha costat bastant. La Comissió Europea ha finançat molts projectes per entendre millor el que és la desinformació. Hi ha una feina molt important al darrere. S'ha aprovat el que és la Digital Service Act, per exemple, que jo crec que pot ajudar bastant a posar ordre en els diferents països de la Unió, a establir unes regles clares per esborrar contingut que sigui il·legal, per identificar contingut que és desinformació i obligar les plataformes a borrar-lo. I ara mateix també s'estableixen diferents procediments per detectar aquest contingut, sobretot el que ve de països tercers, que seria ja com una mena d'aquestes de guerres com a nivell geopolític amb Rússia, Xina, etc. També que els usuaris tinguin clars quins són els seus drets quan se'ls borra un determinat tipus de contingut, això més vinculat amb els temes de moderació, etc. I moltes iniciatives també el que en diem d'educació mediàtica, que això també és molt important. És a dir, el que en diuen media literacy, donar molts diners a diferents associacions, entitats, fact-checkers, etc., que es dediquen a fer campanyes d'educació mediàtica perquè la gent sigui conscient de quines eines té a nivell online i que sigui conscient de lo important que és la diversitat en el consum de notícies. Jo resumiria amb aquests punts, però
carai,
molt més complexa com us podeu imaginar.
Parlem-ne un dia. Jaume, però l'estudi, eh?
Ah, sí, quan vulgueu, que tinguem més temps. Cap problema.
Primer contacte perfecte.
Jo l'aprovo.
Tu,
Mercè, també, no?
Home,
a més, amb molt bona nota, Jaume.
Jaume.
Complau bé, exacte.
Has de tornar. Vacances, ara si vols uns dies de vacances, no? Com feu a la universitat i al gener.
Vacances són molt importants.
Les vacances, sí. Jaume Suau, professor i coordinador acadèmic del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies, Jaume, que passis bones festes, sobretot. Gràcies.
Que tingueu bones festes. Salut.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.